El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
T'has imaginat mai un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic l'Orquídia. Ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts a transformar el teu benestar amb tractaments de darrera generació, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 87 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment a Ràdio Olot fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran. Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Avui en el programa amb 5 novetats i un nou títol, evidentment també del cicle 5 de cinema infantil en català.
També tenim la secció El nus de la pel·lícula, on parlarem de gossos del cinema.
I a l'actualitat, dues notícies relacionades amb el món de les sèries.
Acabarem, com sempre, amb el concurs, on us demanàvem el títol d'una pel·lícula on el fons argumental fos la màgia.
Obrim, doncs, com sempre, amb la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
I la notícia, una mica com a excepció, molt recent, aquest cop va de cinema, perquè la vàrem saber aquest dimarts, quan el cinema català va aconseguir una nova fita, batre el rècord de nominacions en els Premis de Cinema Europeu. Cirat, Tardes de Soledad i L'Olivia i el terratrèmol invisible sumen en total 8 nominacions als guardons que concedirà l'Acadèmia de Cinema Europeu a Berlín el proper 17 de gener.
Quina és la idea? Doncs celebrar novament l'èxit d'una indústria i un art fet a casa, que significa un fet sense precedents. Si ja destacàvem, recordeu que Alcarràs va obtenir 2 nominacions, ara hem de tenir en compte que Cirat en té 4, cosa que no havia passat mai en la història del nostre cinema. Què us recomanem? Avui és fàcil, qualsevol de les 3 pel·lícules nominades.
Era cantat.
Les dues primeres, Cirat i Tardes de Soledad, les podeu veure a Movistar Plus, i L'Olivia i el terratrèmol invisible s'estrena avui als cinemes, també a Olot.
Aurònics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
He estado pensando en el concurso. En los próximos 30 días, todo el país va a intentar matarme. Menuda locura, ¿no?
Los concursantes nunca vuelven.
No nos queda otra. Necesitamos dinero para el médico ahora.
¡Bienvenidos a The Running Man! Será la casa de los concursantes durante 30 días. ¡Cualquiera puede mataros!
¡A cazar!
Si sobrevivís, os llevaréis 1.000 millones de nuevos dólares.
Siempre he creído que era falso.
¡Menudo espectáculo!
Ahora parece bastante auténtico.
Doncs obrim novetats parlant una vegada més, ho hem de dir i remarcar i subratllar, d'una pel·lícula de ciència-ficció distòpica i d'acció basada en una novel·la de Stephen King. Parlem de Running Man, que és una producció britànica americana que porta a la pantalla aquest llibre que es va escriure l'any 1982 i que ja es va portar al cinema 5 anys més tard, el 87, amb Arnold Schwarzenegger de protagonista. La pel·lícula explora una mica el món dels mitjans de comunicació i espectacles en general, on tot és possible si amb aquest tot aconsegueixes audiència. És curiós perquè últimament comentem pel·lícules i llibres de Stephen King, sí, com, tot i els anys que algunes d'elles tenen, els temes que toca són tan universals que sempre estan...
Sí, són vigents.
Són vigents, sí, sí, i estan d'actualitat. En aquest cas, parlem d'això, de l'audiència i de la lluita per aconseguir els primers llocs de les graelles. A l'argument, ens trobem en una societat futura on The Running Man és el programa de més audiència de la televisió. És una competició mortal on els concursants han de sobreviure a 30 dies de persecució per part d'assassins professionals. En el repartiment, Glenn Powell, Kathy O'Brien, Daniel Ezra, Carl Glusman i Josh Brolin, entre d'altres. I el director ha estat Edgar Wright, que és autor d'obres com Zombies Party, Bienvenidos al fin del mundo o Última noche en el Soho.
Hola, em dic Olivia. I aquí podeu veure un mico en estat salvatge menjant-se les borilles.
Ara, jo no sóc cap mico, jo sóc en Tim.
Mama, saluda la càmera.
Benvinguts al barri.
Cuadro que pinto y en los ojos que lo ven. La energía que fluye, agua que se divide en el diluvio. Acaban charcos turbios que mojan mis pies.
Doncs vinga, anem a l'Olivier, el terratrèmol invisible. Passem a l'animació, amb un títol molt especial, com el que ara explicàvem. És la primera pel·lícula amb tècnica stop motion de producció totalment catalana, dirigida per una dona. I ve precisament de guanyar un premi especial al Festival d'Annecy, el primer, ja sabeu, del món en l'apartat d'animació, i de veure's també a la Seminci de Valladolid. Nominada als Premis de Cinema Europeu en categoria d'animació i pel·lícula, i per tant, ja, amb això sol, amb aquest preàmbul, ja podeu veure que estem davant d'una peça especial.
És una carta de presentació fantàstica que jo vaig poder veure a Valladolid i que realment val molt la pena.
La directora reflexiona sobre allò que no sempre podem controlar, el que ens passa, però que sí que podem escollir la manera de viure-ho. A partir d'aquesta premissa, la història ens presenta l'Olivia, que junt amb el seu germà i la seva mare han estat desnonats de casa seva. La mare entra en depressió i l'Olivia decideix cuidar-la a ella i al seu germà i, per tant, s'enfronta al seu propi terratrèmol emocional, que d'aquí el títol. El barri on aniran a parar serà tota una nova experiència. Com dèiem, la directora és una dona, Irene Iborra, porta anys codirigint i debut en solitari amb aquesta pel·lícula. Couldn't be
happier. Es más importante que nunca que subas los ánimos a todos. Como solo tú sabes.
¿Esto hace lo que yo creo?
¡No!
¡No fastidies!
¡Ah! Es alucinificante.
La varita lo hará convincente.
¡Linda! ¡La buena!
¡Es la bruja malvada!
Por mucho que agites esa varita, no tienes poderes de verdad.
Doncs va, ja vàrem comentar divendres passat que ahir es va fer aquesta marató amb les dues entregues de Wicked, que oficialment, evidentment, s'estrena avui. És la segona part de l'adaptació cinematogràfica del musical de Broadway i l'acció ens presenta les bruixes Elphaba i Glinda, que hauran de viure amb les decisions que han pres, entre elles unir-se per fer front a la bruixa malvada. D'aquesta manera experimentaran la seva transformació personal i a la vegada el de tot el regne d'Oz. En el repartiment, ja ho sabeu, Ariana Grande, Cynthia Erivo i Jonathan Bailey, entre d'altres, i el director ha estat John M. Chu, que va debutar el 2007 amb Street Dance i que després ha dirigit pel·lícules com Step Up 3, Ahora me ves 2 i la primera entrega d'aquesta saga de Wicked.
Molta gent vol ser útil al món. Ser útil al món no és cosa fàcil.
Anem al Kid des aquí! Digui!
No cal que cridis més, noiet. Ja t'ha sentit tothom. De debò que m'has vingut a ajudar. Oh, aquest bosc és molt estrany. És com misteriós, oi que sí?
Extinció.
Sí. Si no fos així, l'Àlex l'Extintor no s'hauria passat tota la vida aquí.
Doncs vinga, tornem amb l'animació amb extinció. En aquest cas ens arriba des de Malàsia. El missatge és pels més petits i el que ens ve a dir és que hem d'aprendre que les coses importants passen quan prenem decisions que afecten aquells que més estimem. La història ens presenta a Mohsen, un jove amant dels superherois que en una festa del bosc coneix a un tipus de tigre que està en perill d'extinció. Quan sap, a més, que és perseguit per uns caçadors furtius, decideix protegir-lo, costi el que costi. I al final, doncs Mohsen es converteix en un veritable heroi i es compromet a cuidar el cor del bosc. Els directors són Mohammad Javad Janati i Hadi Mohammadian i Betnot Nekoi.
La muerte es un privilegio que Dios da. Y a mí me niega. Fui uno de sus más fieles sirvientes hasta que se llevó a mi princesa, al amor de mi vida.
¿No habéis rezado lo suficiente?
Mi vida ya no le pertenece a tu dios.
Es usted el primero que ha capturado un espécimen vivo.
¿Qué he capturado exactamente?
Un vampiro.
Mi amo vendrá a buscar a su princesa.
Aquí estás.
Mi príncipe. Mi amor. ¿Ya nos conocíamos?
Conde Drácula. Llevo 400 años esperando su regreso.
I acabem amb la revisió d'un clàssic com és Dràcula. Ja us heu imaginat pel tall que escoltàveu que parlem d'aquesta pel·lícula. En aquest cas és una producció francesa. Aquesta tardor, ja ho sabeu, hem tingut la sort de veure aquesta nova versió de Frankenstein, de Guillermo del Toro, i ara li toca el torn a aquesta obra de Bram Stoker, i en el gènere, evidentment, del fantàstic i dels vampirs, i que es va veure en exclusiva a Sitges, les dues. L'argument el coneixeu, el príncep Vlad II, de Vlad II, comte de Dràcula, després d'experimentar una pèrdua important, és maleït i condemnat a vagar en solitari eternament. La seva història ens permet experimentar els desafiaments contra el temps i també la mortalitat a la recerca de l'amor perdut. He dit Vlad II per aquest costum de que tantes i tantes pel·lícules tenen la segona part que tenen
sí,
el mateix títol.
Sí, sí, li afegeixen el 2 i s'ha acabat.
Evidentment era això, Vlad II. En el repartiment, Caleb Landry Jones, Christopher Walken, Zoe Blue, Matilda De Angelis i Ewan Abbitt, entre d'altres. El director ha estat Luc Besson, va debutar el 1983 amb Kamikaze 1999, i després ha fet pel·lícules com Nikita, El Quinto Elemento, Juana de Arco i bona part de la saga d'Arthur i Los Minimoys.
A totes aquestes novetats cal afegir un nou títol del cicle infantil del cinema en català, que ja sabeu que és els dissabtes i els diumenges a les 4 de la tarda.
Que crec que és l'últim ja del títol, del cicle.
Del cicle. Sí, sí, sí. En aquesta ocasió podreu veure Com ensinistrar un drac, un remake en imatge real de la pel·lícula d'animació del 2010. Recordem que ens trobem en aquesta pel·lícula a l'època dels vikings i dels dracs, i que un dels protagonistes, que és Lipo, és molt amic d'un dels dracs de nom Desdentau.
Amb tot això, veiem com ens queda distribuïda la cartellera. Tenim quatre doblets, un que es produeix només dissabte i diumenge amb aquest Com ensinistrar un drac del cicle de cinema infantil en català, que fa doblet amb Siempre es invierno, del David Trueba. L'Olivia i el terratrèmol invisible, aquesta estrena d'aquesta setmana amb La larga marxa, Todos los lados de la cama amb Jujutsu Kaisen Ejecución i Extinció amb Predator Badlands. I a les quatre sales restants, com sempre diem, el mateix títol en totes les projeccions, i que són les altres tres estrenes de Running Man, Wicked 2 i Dràcula, i per últim, Ahora me ves 3.
I anoteu que dijous vinent, 27 de novembre, la pel·lícula que podrem veure en versió original serà La larga marxa.
El nus de la pel·lícula.
I anem, com dèiem al principi del programa, a fer això, aquest exercici del nus de la pel·lícula, que és trobar-li un motiu a un seguit d'històries, d'arguments i de pel·lícules que estiguin units per aquest objecte, personatge, lloc, situació. En aquest cas, avui parlem d'animals, un tema que d'entrada és una
polèmic.
Mica delicat,
sí,
polèmic,
sí, sí,
sobretot,
sí.
Jo penso sobretot quan parlem d'èpoques en què no hi havia les tècniques que ara hi ha.
Correcte.
I que poden evitar, no diré el que fos un maltractament dels animals, però sí un abús, a vegades una explotació, un excés de càrrega o d'estrès pels animals, i que ara doncs s'evita. Però sí que és veritat que, per exemple, no està confirmat, sembla ser més llegenda que realitat, que Alfred Hitchcock deia que no volia treballar ni amb nens ni amb animals, però en tot cas, avui, dit tot aquest preàmbul, hem triat parlar una mica dels gossos en el cinema, perquè hi ha moltes i moltes històries,
i tant,
des de molts angles diversos en el cinema que parlen d'aquests animals.
Ja que anàvem una mica a l'inici, i recupero una pel·lícula que és actual, però que se'n va a l'inici, com és The Artist,
sí,
on aquí teníem Loggy, aquest gos que a més a Cannes li van donar un premi.
Exacte. I que va passar per l'estora.
Absolutament. Ve una mica també que a l'època del cinema mut, els animals, clar, tenien una expressivitat i un protagonisme en molts casos, que després, aquí The Artist no és l'època del cinema mut, ni molt menys, però sí que és veritat que bé, ha sigut un tema que sempre ha donat joc a les pel·lícules.
Totalment.
I en aquell moment en el que no hi havia cinema sonor i, per tant, competien amb expressivitat només, és veritat que, bueno, moltes escenes els animals tenien un protagonisme important. Un altre tema, que és el que tu ara deies al preàmbul, que evidentment les escenes amb animals, a banda de que són complexes, en aquells moments ni es tenia la sensibilitat en molts casos com es té ara per poder tractar els animals en el rodatge, etc. Per això moltes pel·lícules, ja en parlarem, i sobretot d'un temps cap aquí, s'ha arribat a treballar molts animals diferents fent veure que eren els mateixos.
Exacte, sí.
Perquè
amb una excepció molt recent, que ja comentarem, que no és el cas, però pel que dius tu d'animals que han patit aquesta pràctica, un exemple i una anècdota històrica és que la pel·lícula Ben-Hur,
sí,
que es van utilitzar, crec que prop de 3.000 cavalls, gairebé 100 van morir en el rodatge.
Això ara és impensable.
Exacte,
això ara és totalment, absolutament impensable, però en aquell moment, a més, ara no cal, perquè l'entrar les tècniques, de fet,
no cal.
Hem de veure totes les pel·lícules que s'han fet amb animació, com ha evolucionat, ja ho vam dir al seu moment. Ara sembla que faci molts anys, però jo recordo que hi havia explicat la primera vegada, Jordi, que hi havia, bueno, ja portem uns quants anys de programa, també s'ha de dir, quan es va crear el primer departament de pèls, és a dir,
exacte,
de cabells.
I, plomes.
Pèls
i plomes.
Que dèiem, s'ha creat un departament en els estudis grans d'animació només per recrear el pèl, etc. Ara es poden fer unes virgueries imitant qualsevol cosa, i evidentment també animals, que en general això no era així.
Tu parlaves de cinema mut i evidentment n'hem de parlar, perquè el primer gos de la història del cinema es deia Robert, del 1905.
Imagina't.
I que a més era de raça Collie. Tu coneixes més les races d'animals que jo, però en l'argument de la pel·lícula, aquest gos rescata una nena que era víctima d'un segrest i, per tant, té un protagonisme important, perquè també ho hem de dir, hi ha vegades en què pel·lícules els animals són ben bé el que són, animals de companyia, en aquest cas parlant de gossos, evidentment, però que són animals de companyia i tenen un paper o graciós o divertit o de farciment, i d'altres, en canvi, són protagonistes totals de la història.
Exacte. I de drames,
com,
perquè
com la separació de qui sabem de la seva mare, no? Però
exacte,
que no és un gos.
Però és veritat que els animals generen, i sobretot els gossos, un vincle emocional amb l'espectador molt elevat. De fet, hi ha alguna frase d'algun guionista que diu, entre els guionistes que diuen, sabem, o sigui, si mates, posem entre cometes, no de veritat, sinó la ficció, si mates un gos en una pel·lícula, els espectadors et volen mort. O sigui, ells tenen molt clar que fer mal fictíciament, i estem parlant dins de la ficció, a un gos genera, un impacte en els espectadors negatiu.
I tots coneixem algú que no vol veure pel·lícules.
Correcte,
on hi
hagi animals. Per què? Doncs perquè també amb els animals hi tenim un vincle emocional molt elevat, i això fa que en pel·lícules molt dramàtiques molts animals tinguin paper, que hi ha gent que hagi plorat moltíssim en pel·lícules en les que el protagonista o el que queda damnificat és l'animal de companyia, en aquest cas el gos.
També podem parlar de protagonistes no únicament de pel·lícules, sinó també de sèries.
Ui.
Sèries de televisió, que n'hi han hagut moltes, a banda de Rex recentment, però hi havia un tal Rin-Tin-Tin,
a tots ens ve al cap,
dels anys 20, i que
era
protagonista, va ser protagonista de 20 pel·lícules de cinema amunt, però que després va ser molt famós, evidentment, quan va esclatar la televisió amb el títol de Les aventures de Rin-Tin-Tin.
Que molta gent va tenir pastors alemanys gràcies a aquesta pel·lícula. Va fer disparar la passió per aquest tipus d'animals, d'aquesta raça, exacte. De fet, hem de dir que treballar amb animals, i ara anirem parlant de pel·lícules en concret, té les seves dificultats i les seves virtuts. Depèn, hi ha directors que els agrada molt treballar amb animals. Exacte. Perquè consideren, evidentment, animals ensinistrats per treballar en el món de l'espectacle. Hi ha ensinistradors especialistes per qualsevol tipus, ja sigui pel·lícules, sèries o fins i tot per anuncis, etc. Perquè són obedients, perquè a més són atractius a càmera, perquè transmeten, i aquí diu, és un problema perquè depèn de com, també és veritat que són animals que també els tenen els seus moments i que llavors hi ha moments que són complicats.
I que no tots els directors poden servir per aquest tipus de pel·lícula, perquè recordem-ho o pensem-hi, evidentment el director quan una escena no li acaba d'encaixar no es dirigeix al gos de dir-li, has de fer-ho una mica més content, no? Ha de parlar amb el seu ensinistrador, amb el que haurà de treballar unes hores, el que haurà de tenir una feina, per tant, no tothom està disposat a fer tot aquest procés.
Correcte. Aquí hi ha una anècdota amb... era el gos de The Thing de l'any 82, que era un husky, que es deia Jet, que era tan perfecte que portava problemes. Per què? Perquè era un gos que es veu que no movia l'orella si no tocava. No, és a dir, no feia res que no toqués. Clar, és una pel·lícula d'en John Carpenter que volien que en algunes escenes doncs, hi hagués un punt de naturalitat. I el gos era impertèrrit. És igual si en aquell moment passava una altra cosa. Si ell no li deien l'ensinistrador, mou l'orella, mou la cua, no la movia. Llavors, John Carpenter explicava que, clar, que va ser complicat rodar-ho perquè aquell punt que volia una mica d'espontaneïtat, en aquest cas era tan bon actor el gos que no hi havia manera de treure'l.
I a més es duria a considerar mal pagat.
Exacte,
segur.
Això segur.
Parlem d'un altre famós gos com és Totó, el Mac 2, que aquests dies n'hem hagut de parlar tant amb tot això de Wicked i d'altres adaptacions. Era un Cairn Terrier que acompanyava les Dorothy i Judy Garland en el viatge cap a aquesta ciutat. O un clàssic, que te'l deixo per tu, en Pongo, de 101 Dàlmates. Què n'hem de dir?
Aquest és un clàssic, i si entrem aquí com a pel·lícula, evidentment, que després Disney també ara, llavors ja entrarem en tot l'apartat d'animació, els gossos sempre tenen un paper protagonista. Però aquí també va passar el mateix, que havia passat amb Rin Tin Tin al seu moment, va fer disparar la passió pels dàlmates.
Exacte.
Que sempre han sigut uns gossos, sí, sí, no?, que han tingut una certa... han agradat a la gent, però aquí, a partir d'aquí va semblar que haguessin descobert una raça nova.
Una raça,
no?,
que no existia abans. També hi havia el Golfo, de la Dama i el Vagabundo, abans d'en Pongo.
Exacte.
Són, això, en aquest cas són figures mítiques,
sí,
no per ben bé el que han fet o el que han provocat, sinó per la imatge que tenien en pantalla. És a dir, això que
tothom
dius,
té,
no?,
escenes, no? Escenes gravades d'aquestes pel·lícules, que en aquest cas els protagonistes doncs, eren gossos.
Beethoven ja ens acosta més cap als anys 90.
Aquí n'hi havia més d'un.
Era un Sant Bernat, que no sé si aquest va despertar les passions de molta gent per comprar-lo, sobretot per les seves mides. Era protagonista de tota una saga de pel·lícules, com ho va ser Lassie l'any 2005, que era creat per l'escriptor Eric Nike l'any 38 i que es va portar a pantalla doncs, al cap d'un piló d'anys. És un col·li que també travessa no sé quantes estats i quantes ciutats, 800 quilòmetres per tornar a casa i que ha tingut pel·lícules de cinema, ha tingut obres de còmics,
sí,
i ha tingut sèries de televisió.
I que, per cert, que en aquest cas eren mascles els que l'interpretaven, no femelles, perquè el consideraven que el pèl era més frondós, tenia un tamany més gran, etc, tot i que ningú va saber mai, però això també ha passat, que de gènere es canvia el gos per gossa o viceversa, sense que, evidentment, l'espectador se n'adoni, i Lassie era un cas d'aquests.
Exacte. Després hi ha també el tipus de pel·lícula que el que fan és posar de relleu les qualitats i les virtuts d'animals, en aquest cas parlem de gossos, com és la fidelitat, allò de que diuen...
Totalment.
I aquí
en trauràs un que fa plorar molta gent.
Exactament, que és la pel·lícula
Hachiko.
Hachiko, sempre a tu lado, del 2009, i que està basat, sembla ser, en fets reals, que va interpretar Richard Gere.
Sí, Richard Gere.
I que era aquell gos que cada matí anava a l'estació a esperar el seu amo, que havia desaparegut, evidentment, i que, malgrat que no hi era... cada matí era la fidelitat aquella d'anar durant 9 anys a esperar a veure si tornava el seu amo.
Sí, allà fins i tot hi tenen una estàtua, vull dir que realment és una història que poder no és ben bé com la van explicar a la pel·lícula, però que parteix d'un fet real i que és d'aquelles que ara dèiem que connecta totalment emocionalment amb l'espectador i que on aquí el drama el tenim servit.
Exactament. Altres pel·lícules, tu has parlat d'Ugi, d'Artis, que va guanyar aquesta palma de gos al Festival de Cannes del 2011, però després també hi ha altres, diríem, representacions diferents de lo que és un gos, com és en el cas de Frankie Winnie, Sparky, que era un nom del gos, que era un Bull Terrier juganer i que era amic de Victor Frankenstein, amb aquesta versió de Tim Burton, que evidentment els seus trets i les seves maneres de representar els animals i, o les persones, tan característica, donaven una altra imatge també d'un un tipus d'animal com és el gos, que és molt clàssica, que tots sabem la imatge que té i el relleu que representa en la imatge, i que en aquest cas era molt diferent de l'habitual.
De fet, una anècdota curiosa d'aquest cas és que Burton va exigir als animadors que tothom observessin gossos reals al parc, com es movien, com caminaven, què hi havia. Com I es veu que n'hi havia un que sempre tenia fred i tremolava molt. I aquí va agafar, per exemple, aquesta característica per ser un dels moviments que directament li van posar al gos protagonista, li feien fer, no? Vull dir, per tant, bueno, sempre, quan a vegades diem s'escull un gos o s'escull un altre, també hem de dir que hi ha un càsting per tot això. Clar, no és només dir, igual que hi ha un càsting d'actors quan hi ha animals, també hi ha els especialistes que ensinistren els animals i que els presenten a càstings. I aquí es té en compte moltes coses, a banda del nivell d'ensinistrament, que per tant sigui adequat per la pel·lícula que s'ha de fer, les característiques del gos, les mides, la raça, el que hi hagi, perquè et quadri amb allò que vols expressar. Perquè ha passat en alguns casos que hi ha hagut errors de càsting, alguna pel·lícula que havia escollit doncs, un gos que havia de fer una mica de terror, en una de les pel·lícules dels anys 80, de Thing, van agafar un Sant Bernat i allò no va funcionar perquè tot el dia estava llepant a tothom i ell encantat de fer festes a tothom i no hi havia manera. Llavors, tot això també s'ha de tenir en compte quan es busca un animal o un gos per fer una pel·lícula.
I parlant de terror, i portant a la taula aquella contradicció que deies abans de que s'utilitzen molts animals per fer un personatge, l'excepció la tenim en el protagonista d'aquesta pel·lícula Good Boy, que es va estrenar a Sitges recentment en l'últim festival, i que té dos característiques. Per una part, això, que és un sol animal, és el propi gos del director de la pel·lícula, per tant, amb un sol animal encobert.
Que li feia cas, que li podia dir ell mateix directament.
Exactament, aquí ajuntava gairebé.
Jugava avantatge,
I després, que a més, la pel·lícula estava enfocada des del punt de vista de l'animal. És a dir, tu el que veies en pantalla era el que veia ell a través dels seus ulls.
Això és molt original.
I això sí que està bé perquè, a més, tractant-se d'una pel·lícula de casa amb fantasmes, doncs tenia la seva gràcia i la seva qualitat.
I tant que sí. Dèiem abans que hem parlat, no?, de la de Mel Vagamundo, sent un dàlmates, també tota la part d'animació on els gossos sempre hi són presents. Volt, que aquí van agafar un gos per fer de superheroi. Bueno, un clàssic, en aquest cas va saltar de la sèrie d'animació a la gran pantalla, que és la Patrulla Canina, que tots són gossos i que també cadascú té les seves virtuts i treballen
conjuntament. I una gran parada de merchandising.
Aquesta també. App, per exemple, App, on el gos, que hi havia aquí el tema curiós del collar que traduïa els pensaments del que estava pensant el gos, que aquí també s'introdueix una altra part, que és què està pensant realment l'animal. Quan no ens ho pot expressar amb un llenguatge que nosaltres entenguem. O un Scooby-Doo, que aquí també tenim, després s'han de fer pel·lícula, però tenim la sèrie, on aquí hi ha molts personatges humans, però en canvi ell és el protagonista absolut.
Alguns afegirien l'adjectiu malauradament es va fer pel·lícula, perquè jo amb la sèrie en tinc prou, perquè les pel·lícules no van a ser una gran fortuna. I després hi ha els clàssics com en Pluto i en Goofy, Disney, que no podem oblidar-los.
En Milú, que aquí ve del Tintín, l'Snoopy, que aquest és l'amic inseparable d'en Charlie Brown, vull dir que per tant aquí en tenim diversos.
I potser el gos que més estimo de tota la història del cinema, Snoopy. Sí, amb còmic, amb sèrie, amb novel·la gràfica, amb pel·lícula, amb tot.
I una pel·lícula que no hi ha només un gos, però que també hi surt i que jo personalment la trobo divertida en quant a diàlegs, és Mascotes, en la qual aquí el que es fa és posar el focus al revés, és veure tots els animals què pensen dels humans, què fan quan no hi som, i una mica juguen, no?, amb aquesta, bueno, amb veure'ns a nosaltres mateixos des d'un altre punt de vista, que sí que és una pel·lícula coral en la que ens surten més d'un animal, però que té aquest gag de donar-los el punt de vista i la veu amb ells.
I tirant una miqueta enrere, un dels animals que també, un dels gossos que va atraure la simpatia i el carinyo del públic va ser el gos de la màscara, d'en Jim Carrey. Aquell gos curiós, perquè de la manera que era i com es movia i de la raça que era, que no sé quin és, però és molt cinematogràfica, molt fotogènica, doncs va agradar molt.
Per tant, ja veieu que de gossos i cinema, hi ha moltíssimes coses a explicar. Ara, amb l'entrada del món digital i, per tant, de tot el que tenim i de la intel·ligència artificial, que ja no saps si allò és o no és,
sí.
Bé, veurem si es va substituint o no, això és una cosa que també s'ha de veure, doncs la presència d'animals reals o gossos reals en algunes pel·lícules, o no, veurem això com va evolucionant.
Ho explicarem.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Vinga, ja anem acabant amb l'actualitat una mica. Com us hem dit, parlarem de dues sèries. Més d'un cop hem dit que, ja ho hem comentat a l'hora de presentar la pel·lícula d'avui, Stephen King sempre està present en molts programes de cinema. De fet, jo crec que ho vàrem comentar una vegada, a banda del senyor Shakespeare i algú més, és potser dels escriptors més adaptats món del
ho
cinema.
Ho veiem últimament.
Exacte. Aquestes darreres setmanes n'hem parlat amb La Larga Marxa, que es va poder veure a Sitges, i en aquell mateix festival també es va poder veure el primer episodi d'una sèrie de HBO que adapta també una altra obra de Stephen King. Parlem de It, Bienvenidos a Derry, que ja s'ha convertit en tot un èxit amb els primers episodis que ja s'han programat i que una de les claus és la capacitat d'encaixar diverses tecles com, per exemple, fer referències directes a altres obres, com Cadena Perpètua o La Niebla, i sobretot la presència d'un tal Dick Halloran, que no sé si us sonarà, però que era el cap de cuina de l'hotel Overlook de El Resplendor.
Carai, tu.
És a dir, que hi ha aquesta unió entre aquestes dues històries. No és un personatge secundari ni esporàdic, sinó que tindrà al llarg de la sèrie un paper important a l'hora d'utilitzar el seu do, que és precisament la resplendor, per averiguar què és el que amaga aquest poble, el poble de Derry, on va néixer el personatge, aquell famós personatge del pallasso assassí protagonista. Tot té una explicació perquè el director Mike Flanagan, que va dirigir la seqüela de El Resplendor, Doctor Sueño, tenia prevista fer una prequela on el protagonista fos precisament Halloran i que també tindria connexions amb aquesta obra de Stephen King. Però va resultar que Doctor Sueño no va tenir l'èxit esperat i la Warner Bros. No va veure clar aquest projecte de la prequela, però es va guardar els drets, va quedar-se amb els drets i ara resulta que són els que ha exercit per fer la sèrie de Derry, traient el personatge, com dèiem, del cuiner del Resplendor i donant-li aquest protagonisme en aquesta sèrie.
Molt bé. I anem a una altra sèrie, perquè en aquest cas basada en el món dels còmics, però per fer-ho hem de parlar primer d'Alan Moore, una de les llegendes del còmic, conegut pels seus treballs amb títols clàssics com Batman, la broma assassina, Superman, Para el hombre que lo tiene todo, entre altres, Hem de dir que és fora del gènere dels superherois, on trobem però les obres més importants de Moore, com ara Watchmen o V de Vendetta, que segurament us sonarà perquè les dues han estat adaptades amb èxit al cinema, tot i que ell mai li han fet molta gràcia el tema de les adaptacions.
Ho ha declarat més d'una vegada, que no li agrada.
Que això tenim autors d'un cantó i de l'altre, és a dir, qui sí i qui no. A més, Watchmen va tenir una altra adaptació en format sèrie feta per HBO i ara la mateixa plataforma vol repetir l'experiència, però en aquest cas amb V de Vendetta, segons han informat recentment. Recordem que la sèrie ens situa en un Londres distòpic, governat per un règim feixista després d'una guerra nuclear. Intentant enderrocar el govern, un home amb màscara, conegut com a V-Baixa, comença a conspirar i alimentar una possible revolució. I bé, recordem que la pel·lícula en si es va estrenar el 2005, dirigida per James Mattei, amb Natalie Portman i Hugo Weaving com a protagonistes. I ben aviat, doncs, ara, com us explicàvem, la veurem en format sèrie televisiva.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Us avancem que pel proper programa tindrem la secció La música en el cinema.
I ara, si us sembla, anem a regalar entrades. Parlàvem la setmana passada, la pregunta era pel·lícules on el fons argumental estigués amb la màgia i els mags en general.
Sí.
I per què triàveu aquesta pel·lícula, clar?
A veure, hem de dir que una de les que ja pensàvem que ens diríeu és la de Harry Potter. Aquesta és la que gairebé tots ens ve al cap, però també els nostres oients ens han dit altres pel·lícules, El truco final, Les brujas de Eastwick, Ahora me ves, El gran Houdini, El ilusionista, Mary Poppins, El mago de Oz. Per tant, tenim diversitat. Molts oients ens diuen que els hi agraden aquest tipus de pel·lícules i que, per tant, per això, fins i tot hi ha gent, no sé si això, ara ho llenço així, també aviam. Us passa, hi ha hagut algun oient que ens diuen que aquesta època de l'any els hi ve molt de gust mirar Harry Potter, tornar a recuperar les pel·lícules. No sé si és per, bueno, es fa fos més aviat, pel recolliment, bé, sigui pel que sigui, hi ha oients que ens diuen això.
Bueno, és un tipus d'ambient i de situació que convida.
Sí, és que hi ha més d'un oient que ho diu, eh? Ara, sí. L'època nadalenca és com... I a més ara pots fer marató, perquè en tens moltes, de Harry Potter, per tant les pots anar veient.
Jo em quedo un Polar Express.
Doncs vinga, de totes les respostes que ens heu enviat, s'emporta les dues entrades Gentilesa de Cinema Olot. L'Eva Romero, ella ens ha dit La bruja novata. Diu, em porta records de la infància. Sempre havia volgut tenir un llit volador que em portés al país dels dibuixos animats.
I anem, doncs, per la pregunta de la setmana, ja que hem parlat, hem comentat i sabeu que s'estrena aquesta famosa versió nova de Dràcula. El que volem és que ens digueu pel·lícules de vampirs, però que no siguin Dràcula.
Exacte, aquesta no val.
Qualsevol títol en què hi puguin haver-hi això, aquests personatges tan mítics com són els vampirs, però que no siguin la pel·lícula Dràcula.
Doncs apa, ja sabeu que ens podeu enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram de Radio Olot.
Dràcules, vampirs, homes llops, zombis, tots els personatges els portem aquí cada divendres a Sessió Contínua per parlar de cinema.
Que passeu un fantàstic cap de setmana, ens retrobem la setmana vinent. Think about it every time I think about it, can't stop thinking.